Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemonte. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fixat pel 10 de febrer l'inici del judici a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Les següents sessions seran del 20 al 23 de febrer i del 27 de febrer a l'1 de març. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per a càrrec públic i 144.000 euros de multa per a Borràs per un delicte continuat de prevaricació i una altra de falsedat en document públic. I també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit avui enviar a judici oral la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i els diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. El tribunal ha tancat la instrucció pels que eren els càrrecs de la Conselleria d'Economia durant la legislatura del referèndum de l'1 d'octubre. A Jové i a Salvador se'ls acusa de desobediència, malversació i revelació de secrets, i a Garriga se l'acusa de desobediència greu a l'autoritat judicial. No hi ha data per al judici encara. La consellera s'enfronta a inhabilitació, els diputats a penes de presó. El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha visitat aquest matí Granollers. La trobada amb la Corporació Municipal de l'Ajuntament de la ciutat ha tingut com a objectiu mostrar part de l'oferta cultural de la ciutat, destacant el retaule gòtic de Sant Esteve, peça central de la nova exposició Tabula Rasa, que acull el Museu de Granollers. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
Visita cultural avui al matí a Granollers amb el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta. El recorregut ha estat d'unes 2 hores i ha passat pel Museu de Granollers i el recinte Roca Umbert Fàbrica de les Arts. L'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnosell, ha explicat totes les actuacions que s'estan fent amb el retaule de Sant Esteve per establir col·laboracions amb el Ministeri.
Hem traslladat totes les relacions del MNAC perquè, com el Ministeri forma part del patronat i del consorci, que sàpiga de primera mà que són bones, que estem treballant conjuntament i de moment tenim una sessió d'aquest retaule per 10 anys.
Posar en valor el retaule gòtic és un dels objectius actuals en matèria de cultura de l'Ajuntament de Granollers i la idea final és poder remuntar totes les peces per veure el sentit ser a la ciutat. Per això s'està negociant la cessió durant un temps de 2 taules que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Josep Maria Sala Valldaura s'endú el Premi Josep Vallverdú amb el seu assaig La serp i la poma al voltant del llenguatge poètic. D'altra banda, Marina Miralles, mestra, ha estat premiada amb el Premi Màrius Torres per la seva obra Llavors. Alexandra Fos, UAU Lleida Ràdio.
L'assaig guanyador de la 39a edició dels Premis Josep Vallverdú es tracta d'una reflexió sobre la poesia que alterna 2 tipus d'argumentació. Així ho ha detallat el seu autor, el ginorellenc Josep Maria Sala Valldaura.
El llibre té 2 tipus d'argumentació. La, diguem-ne, més normal, la concatenada, la lògica, la racional, d'una banda, i l'altra, una argumentació de tipus metafòric, de tipus analògic. Es van alternant una amb l'altra.
D'altra banda, el 27 Premi de Poesia Màrius Torres ha estat per Marina Miralles Mestre, veïna de Granollers. La seva obra, Llavors, versa sobre el pas del temps, una de les inquietuds de l'autora. Els guanyadors anunciats aquest divendres al Saló de Sessions de la Paeria rebran oficialment els seus guardons aquest vespre a la seu Vella de Lleida.
I seguim amb cultura perquè Rosalía continua fent història. Aquesta matinada ha triomfat a la gala dels Grammy Llatins amb 4 guardons, entre aquests el Gran Premi de la Nit, el Grammy a millor àlbum de l'any per Motomami, i és que es tracta de la primera dona que obté aquest guardó en 2 ocasions. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i 4 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Òscar Ollero a la producció i de qui us parla, Carme Reverter. Avui és divendres, 18 de novembre, i volem saber quin temps ens acompanyarà al llarg de la tarda. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores s'espera que la temperatura pugi, però no ho farà massa més respecte a les que tenim a hores d'ara. Avui s'espera un ambient una miqueta més fred que el d'ahir al migdia. I a més parlarem d'aquesta inestabilitat que mantindrem sobretot cap a les comarques de Barcelona i també a part de les comarques de Girona. I és que, a més, també s'espera que hi hagi alguns ruixats que puguin caure amb certa intensitat. I des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats que ben bé podran aguantar fins al final del dia. Aquests ruixats, com dèiem, afectaran sobretot la meitat des del país, però en canvi cap a l'interior sí que hi haurà núvols, però s'espera poca precipitació excepte cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bé, doncs avui al Connectats ens interessem per la posada en marxa d'un pis per a persones amb diversitat funcional que gestiona la cooperativa Cofar. Parlarem amb Benet Serrano, que és president d'aquesta entitat vinculada a Rubricatus del Prat. Tancarem la primera hora amb la tertúlia generalista. A partir de les 5 coneixerem el castellanenc Loren Jiménez, instructor de Kempo Karate. Sabrem qui ha fet bullir les xarxes aquesta setmana. Repassarem la cartellera cinematogràfica del cap de setmana amb el periodista Jordi Guillem i marxarem amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverter.
Som-hi, doncs, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte torna el Cross Escolar de Terrassa a la zona esportiva municipal de Can Jofresa en una edició molt més normalitzada, semblant a l'època prepandèmica, ja que l'any passat encara eren vigents algunes mesures de prevenció de contagi i els infants i joves havien de dur la mascareta abans i a l'acabar la cursa. Es correrà, doncs, sense restriccions i es podran entregar els premis de les proves el mateix dia de la competició. Sota l'eslògan Emociona't, el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ha fet una estimació de la participació d'uns 4.100 esportistes procedents de diferents centres de la ciutat, però també de la comarca, des de la categoria Benjamí fins a la juvenil, en la cita esportiva més important que es fa a Terrassa a nivell de participació.
Gràcies, Sergi. I ara continuem per la Cucapital. A Sabadell avui, que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Situació límit del col·lectiu de metges. El malestar entre els professionals per les condicions de treball els ha fet entregar 55.000 signatures al Parlament de Catalunya demanant un canvi radical en la política sanitària. En cas contrari, apunten a una possible vaga l'any que ve. Consideren que els pressupostos haurien de revertir les retallades del passat. En cas que res canviï, Àlex Mayer, del Sindicat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell, diu al Cafè de la Ràdio que el col·lectiu s'està plantejant convocar una gran mobilització.
Dóna la sensació que no acabem mai d'estar en una situació prou bona, no, com per haver de posposar o com per no haver de plantejar-nos temes com mobilitzacions. El 2018 hi va haver una vaga de la primària i la concertada, el 2020 hi va haver la vaga de residents, i ara, bueno, podríem estar parlant que igual aquest any ja no, però de cara al 2022 hi podríem estar parlant d'una vaga de metges una altra vegada.
El malestar i la indignació del personal facultatiu és enorme i diuen que una espurna podria fer esclatar una autèntica revolta. Els metges asseguren que no veuen reflectides les inversions del fons Covid.
Gràcies, Pau. I ara ens n'anem fins a Badalona per saber què marca avui la crònica informativa. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Badalona ha obert expedients informatius per investigar les baixes simultànies d'una setantena d'agents de la Guàrdia Urbana. El regidor de Seguretat, Cristian Carneado, ha afirmat a la tertúlia del Badalona Matí que tenen motius de sobres per iniciar una investigació d'aquest fet, ja que podria tractar-se d'una vaga encoberta. Carneado ha confirmat que aquesta setmana s'ha signat els expedients informatius sobre les baixes en massa de la Guàrdia Urbana, una situació que el regidor ha assegurat que es contrarresta amb la contractació de seguretat privada en edificis com el Viver i la Casa de la Vila i gràcies a l'aportació diària de 18 Mossos d'Esquadra per fer patrullatge.
Sobren, o de fet ja estan oberts, perquè es va signar, ho vaig signar jo mateix ahir o abans d'ahir, els expedients informatius que una situació així requereix. Per tant, aquests expedients informatius doncs faran la seva tramitació i aquí ja no és un tema polític, aquí ni entrem ni sortim.
En relació amb les queixes dels agents sobre el conveni, Carneado ha declarat que no entén el que està passant. La seva condició de treballadors públics els hi confereix uns avantatges com la revalorització del salari en 3 anys d'un 9,5 per contrarrestar la inflació o la pujada del salari de 350.000 euros a repartir entre 240 agents.
Gràcies, Paula. Anem ara fins al Prat. Allà hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda, Luis.
Bona tarda. L'Associació Espanyola contra la Mort Sobtada és una de les entitats que organitzen durant el dia d'avui a Madrid el 7è Congrés Nacional. És una jornada que compta amb una nodrida representació d'especialistes del món de l'esport i la cardiologia per debatre al voltant dels riscos que hi ha a partir dels 40 anys, però també de la importància en la formació a nivell escolar, especialment en reanimació cardiopulmonar. Això destaca el president de l'entitat pretenca, José Durán.
Por esto en este congreso es tan importante el que se empiecen a cardioproteger los colegios, que todos los colegios tengan las mismas posibilidades, no como ahora, que hay, como esto se trasladó a las comunidades autónomas, pues hay algunas que están muy avanzadas y otras pues realmente no se ha hecho nada a nivel de colegio. También queremos que los niños, a través de los profesores, pues sepan lo mínimo en este tema, a nivel ya de primaria, secundaria, ya se les puede dar algunos consejos, uh-huh. Y sobre todo que aprendan lo que es el 112, llamar a los servicios de urgencia, cómo saber si una persona en su entorno, en su familia o en la calle, pues ha entrado en una parada cardíaca. Esto es vital.
I és que, tal com recorda Durán, qualsevol persona que la pateix es pot salvar si hi ha els mitjans al seu abast. Més enllà d'això, el president de l'Associació contra la Mort Sobtada també demana més seguiment a les famílies perquè, en molts casos, es tracta de causes genètiques.
Gràcies, Luis. Tornem al Vallès. Ens aturem ara a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès se suma un any més a la commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants, el DUDI, que se celebra cada any el 20 de novembre amb 3 propostes gratuïtes de joc i contes que tindran lloc els propers dies. D'una banda, la plaça del Mirador s'omplirà d'activitats lúdiques per a infants i famílies demà a partir de 4:45 de la tarda amb la proposta de Colònies i Esplai Xiribec i l'Esplai Sargantana, que s'ha titulat Celebrem el DUDI, que pretén donar a conèixer els drets als infants. Les dues propostes següents les ha programat la ludoteca municipal Les Tres Moreres al local del carrer Sala Boadella dimecres de la setmana que ve. D'una banda, de 5 a 7 de la tarda, l'activitat familiar Juguem amb Playmobil pels drets dels infants permetrà als participants crear escenaris que ajudin a recrear aquests drets. I de l'altra, a les 6 de la tarda s'ha previst la sessió Contes pels drets dels infants, que anirà a càrrec de la Cabot i que és oberta a infants de totes les edats.
Gràcies, Rocío. Des de Sant Cugat destaquem que l'orgue del monestir ha tornat a sonar i amb més força que mai, després d'una restauració que ha durat prop d'un any i que ha costat 156.000 euros. El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, ha insistit aquest dijous, ha assistit, millor dit, a la missa de benedicció de l'orgue que ha plegat centenars de persones. Tot i això, el primer concert complet a càrrec de l'organista de la Sagrada Família, Juan de la Rubia, no serà fins al 26 de novembre. Ens amplia la informació Sara Vella.
Amb aquesta restauració s'han duplicat el nombre de tubs, passant de 500 a 1.000, tal com havia previst el mestre Gaietà Estadella, que és qui el va dissenyar i construir l'any 1912. Dels poc més de 156.000 euros que ha costat el projecte, 100.000 els ha portat la parròquia dels seus estalvis. Els 56.000 restants s'han obtingut mitjançant una campanya de mecenatge. Els treballs de restauració també van permetre recuperar unes pintures romàniques que havien quedat ocultes darrere dels tubs. Unes pintures que s'han pogut conservar gràcies a la protecció de l'orgue, ja que la resta que hi havia a les parets han desaparegut. Aquest és el fet que ha complicat més la feina de restauració, segons va explicar Cugat Media fa unes setmanes el restaurador Federico Acitores, un expert que ja ha construït 112 orgues i n'ha restaurat 98.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Fomentar la inclusió i autonomia de persones amb discapacitat intel·lectual. Amb aquest objectiu treballa CUFAR, la cooperativa d'usuaris i famílies de Rubricatus, una entitat del Prat dedicada a promoure la integració social efectiva de les persones amb discapacitat. Doncs bé, des de l'any 2018, CUFAR gestiona un pis de lloguer social per a persones usuàries i treballadores de l'organització i enguany ha ampliat l'oferta amb dos nous habitatges compartits. El nostre company del Prat Ràdio, en Jonathan Marín, s'ha desplaçat fins a aquest punt. Per saber més detalls sobre aquest programa pioner a la ciutat que ha posat en marxa aquesta cooperativa. Jonathan, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir l'habitatge social mentre fa l'acompanyament dels llogaters. CUFAR assessora i facilita les gestions diàries relacionades amb el pis i mentre dona suport emocional als usuaris. Per saber-ne més detalls, parlem amb el Benet Serrano. Ell és el president de la cooperativa vinculada a la Fundació Rubricatus. Benet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Ara mateix ens trobem en aquest pis, per on ja hi ha passat usuaris de la Fundació. Explica'ns com sorgeix la idea de gestionar aquests pisos, aquest programa, podríem dir.
Sí, mira, això ve una mica per la inquietud de les famílies de que sempre tenim aquest neguit de què serà dels nostres fills, de nanos amb discapacitat intel·lectual, quan no hi siguem, no? Nosaltres vam fer una recerca per tot el territori de Catalunya per veure ja, quina opció era la que a nosaltres ens convenia per fer, diguéssim, tot aquest sistema que hem arribat a acabar de fer una cooperativa. Hem fet una cooperativa perquè ens pensaven que era, diguéssim, una entitat molt democràtica, que tothom podia participar, podia dir la seva opinió, i nosaltres vam fer aquesta cooperativa en l'any 2018, el juliol del 2018. Nosaltres som un apèndice, per dir-ho d'alguna manera, de la Fundació Rubricatus. Val? Donat aquesta necessitat de que els nostres fills, com us deia, quan no hi siguem nosaltres, què serà d'ells, vam pensar que una manera de donar-los, diguéssim, l'oportunitat, donar-los l'oportunitat que ells poguessin emancipar-se, per una banda, i després, per un altre objectiu, que era que durant aquest temps ells tinguessin, en aquest cas, una, com us diria, un espai per poder, diguéssim, anar adaptant-se a la situació, quan arribi més endavant, de dol. Aquella situació en la qual, quan els pares ja no hi siguem, en aquest món, ells, tot aquest procés no sigui massa traumàtic per ells, no? Com ha passat en molts casos que realment quan falten els pares hi ha una situació dramàtica, fins i tot realment considerable, no? Que a vegades, moltes vegades en aquest cas, se'n van darrere dels pares, no? I llavors, mirant aquesta situació, nosaltres vam dir, bueno, doncs, hem de buscar algun sistema. Creiem que l'habitatge era la millor manera d'una mica desvincular mica en mica el que són les famílies i els nois, mica en mica anant desvinculant, perquè era també un aprenentatge per a les famílies i un aprenentatge per a ells. Vam fer el que ens en diu una prova pilot per poder més endavant, com ara ja estem en aquesta fase. La primera fase va ser intentar buscar algun pis, però aquí al Prat, com arreu de Catalunya, és molt difícil de trobar-ne un habitatge en condicions, i amb el suport, en aquest cas, de l'Ajuntament, amb el suport de Fundesplai, vam fer una primera, digués, reentré, una primera prova, una prova pilot, aviam si els nois s'habituaven d'alguna manera, i les noies, i els pares eren capaços de també deslligar-nos una mica, de trencar una mica aquesta sobreprotecció que tenim els pares, no?
Pel que fa a la gestió del dia a dia en el pis, quin és el paper que juga Cofar?
El paper que juga Cofar en aquest cas és una mica aquesta recerca, en primer lloc, de pisos, després una mica la conscienciació també de les famílies perquè intentin fer aquest procés. Després, nosaltres una mica el que fem és gestionar una mica el que és junt amb Xera, que ens porta una mica de suport, ens dona suport sobretot als professionals, i també junt amb el que és la fundació, no? La fundació que té professionals, que els psicòlegs i demés, no? Que també ens ajuden. Nosaltres el que fem és una mica aglutinar tot això i encarar el projecte junt amb les famílies, vale? Gestionem una mica tot el que és el procés ara mateix per acondicionar els pisos, per fer els lloguers i tal, doncs som nosaltres el que gestionem tota aquesta part també burocràtica i aquesta part de condicionament de lo que són els habitatges, no? Fem aquesta feina, no?
Quantes persones s'hi estan ara mateix?
Quantes persones, perdona, estan?
Quantes persones s'hi estan ara mateix? En aquesta prova pilot eren 6, de les quals ara són, no sé si són, queden 5 o va buscar un substitut a la persona que va marxar, i ara en aquesta segona fase, en total són 3 i 3?
Sí. El que va marxar en el seu dia, de seguida la setmana van reposar. Vull dir que abans hi havia 5 nois i una noia, i ara n'hi ha 4 nois i 2 noies. O sigui, segueixen havent-hi 6 persones, no? Segueixen havent-hi. Llavors, segueix el procés amb 6. Ha estat molt bé perquè abans només hi havia una noia i tal, i no perquè no haguessin fet difusió i tal, sinó que era el que he dit abans, que les famílies no acaben de donar aquest pas, no? Encara els hi costa, suposo que ara al veure lo feliç que són aquests nois, com estan treballant i tot, pues aviam si ara s'animen i algú també vol fer aquest pas pont, no? Però ara sí, segueixen, són 4 nois i 2 noies, no?
De cara a l'entrada en aquest programa, qui pot optar i com ho poden fer?
Sí, doncs nosaltres el que poden optar són, en primer lloc, és ser soci, no? Ser soci de Cofar, ser soci d'aquesta cooperativa. Hi ha una petita aportació, en principi, que és que s'ha de fer tot soci, i després, res més, hi ha una petita quota que es paga al mes per una mica el sosteniment de l'entitat, perquè hem de fer tota mena de tràmits, de paperassa, i després la gestoria i tot això, i això necessitem també mantenir-lo, no?, d'alguna manera, no?
Quines són les condicions del lloguer i també del contracte d'arrendament?
Sí, aquest contracte que nosaltres ho hem fet mitjançant Prat Espais, en definitiva, doncs és un contracte d'on el CEA, ara que això havia canviat una miqueta la llei d'arrendament i tot això, i com és el nom en aquest cas de la cooperativa, doncs és per 7 anys, no? Si fos un particular seria per 5 anys, però està el nom de lo que és la cooperativa, està d'aquest arrendament per 7 anys. Nosaltres la perspectiva és que d'aquí 3 anys passin ja aquests nois a la tercera fase, no? La tercera fase ja seria anar amb un pis o una mini llar residència, que estem treballant junt amb l'Ajuntament, a la Cooperativa Obrera de Vivendes, a la Fundació, estem treballant perquè en el seu dia ells puguin ja estar definitivament amb un pis ja integrats, com una mena de llar residència. Però el que volem sobretot és que estigui a dins d'una comunitat, no aïllar-los en aquest cas en una residència fora del territori, sinó inclusiu amb la societat, amb els problemes del dia a dia, amb la seva comunitat, per qualsevol de nosaltres, no? Tenim aquesta perspectiva, això serà la tercera fase ja, que serà una mica la definitiva, on ells ja estaran habitualment en allà, i aquesta, diguéssim, serà, diguem, la perspectiva final. Què passa amb aquests pisos que tenim ara? Doncs, home, el bo és que vagin substituint els nostres, els que ja passen a la fase tercera definitiva, doncs puguin venir darrere persones que també vagin a aquest sistema de prova pilot perquè es vagin adaptant a conviure amb els altres nois, agafin hàbits personalitzats, puguin estar amb el seu entorn, siguin el més independent possibles, no? Però després puguin passar, igual que nosaltres volem, a la tercera fase, que seria ja la definitiva, no? Això seria com pisos pont, en definitiva, per ja passar a la tercera fase. Tot també depenent una mica del grau cognitiu de cadascú, no? Pues algú necessitarà més atenció, pues potser anirà a una llar residència amb un suport més dependent, no? Per tant, més continuat, i altres pues, no tindran aquest suport tan continuat, estaran una mica més alliberats i, per tant, més independents, no? Tot això depenent una mica del seu cognitiu, no? Dependent.
Pel que fa al pagament del lloguer, quin és el preu? També el tema del pagament de subministraments, d'això s'encarrega Cofar. Explica'ns una miqueta tot el que comporta, no? També viure de lloguer.
Doncs el pis, en definitiva, són pisos que ens ha posat el Prat Espai, pisos amb un lloguer social. Un lloguer social que són 600 euros per cada pis, i això en aquest moment ho està suportant les famílies, no? Després tot el que és el subministrament de l'aigua, llum i demés, en aquest cas està l'entitat Cofar, que s'encarrega d'ajudar una mica tot això, i després hi ha una despesa que és una despesa realment la més forta, realment on aquí hem de treballar moltíssim, aviam com ho podem finançar, que és sobretot el personal, no? Els monitors, les persones professionals que han d'estar de nit, que han d'estar algunes hores al dia, i això és el que encareix més. En principi, nosaltres estem intentant, amb una sèrie de subvencions que hem demanat i tal, aviam si la podem rebre. Tenim darrere l'Ajuntament, que té la intenció també de donar-nos un cop de mà. De fet, nosaltres aquest programa hem arribat fins aquí perquè l'Ajuntament, sobretot a nivell de monitors, a nivell de professional, durant 5 o 6 mesos ens està donant suport, però ara ja ve aquesta segona fase, per tant, això hem de canviar una mica el sistema, però el suport el necessitem. I aquesta part és la part, diguéssim, més feixuda, més, entre subvencions, entre ajuntament, entre col·laboradors, que tenim algun petit col·laborador, doncs podem tirar endavant, no?
Benet Serrano, president de Cofar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per tota aquesta difusió que ens feu, i aquí estem, lluitant per els nostres fills, no solament els nostres fills, sinó per aquells que puguin venir darrere, que també se n'aprofitin, com nosaltres ens hem aprofitat d'aquells primers pares que als anys 70 van començar el que era la Fundació, i per tant hem arribat fins ara. Moltes gràcies.
A la tarda no et desconnectis. Connectat. Un minut i arribarem a 4:45 de la tarda. Temps ara per a la tertúlia, aquest espai d'opinió que avui divendres compartirem amb la Lluïsa Espín, que és directora de la Fundació Vinna de Sant Cugat. Lluïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
I benvinguda.
Gràcies.
Al Prat tenim el Joan Minyarro, exregidor. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
I a Sabadell, la Míriam Ucendo, que és mestra, activista i presentadora del podcast La Maqueta. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que bé, com anem de cobertura, bé?
Bé, això sempre, no? De moment.
Això és una aventura, cada setmana. Sí. Però vaja, vinga, creuarem els dits i a veure si podem tirar endavant aquesta estona de conversa, que començarem amb un tema que ja comença a ser preocupant. De fet, els directament implicats, que hi som tots, d'implicats, nosaltres com a pacients, però diguem que els professionals que estan en el dia a dia i saben què és el que estan patint i el que està passant, doncs estan alertant, ho fan des de Metges de Catalunya, sobre la situació de la sanitat pública i de la possibilitat, doncs, que hi hagi mobilitzacions ben aviat, si no s'arriba, doncs, a resoldre tota una sèrie de qüestions que també fa temps que reclamen i que, per tant, coneixem, com per exemple les retallades, la falta de personal, la millora en les condicions, el pressupost sanitari... tot un reguitzell de peticions, de reclamacions que estan en el seu dret perquè el servei que es pugui oferir a la ciutadania sigui un servei en condicions, perquè és que, si no, anirem malament i començarem a patir. I això no és d'ara, ni d'ahir, ni d'abans d'ahir. Ja fa temps que en parlem. I la pandèmia ho va agreujar i algú ja va començar a veure les orelles al llop. Però ara la situació ja, diríem que és insostenible. Així ho han manifestat els professionals.
Jo crec que, si em permeteu que començo, jo crec que estem una mica com sempre, que... Hi ha qüestions que són fonamentals a la societat, que són la salut i l'ensenyament. I quan s'utilitza com a eina electoral o com a per fer partidisme, ja anem malament. La qüestió sanitària hauria d'estar en mans dels que realment en saben, que són els professionals de la medicina. I llegia que s'haurien de blindar els pressupostos. És que no és que s'hagin de blindar, és que s'haurien de multiplicar i fer que realment sigui sostenible, perquè ara mateix la sanitat està en una situació que ja ens la... Si ja era precària abans del Covid, ara estan a mínims. Sí que és cert que molta gent es queixa de que volen trucar per demanar cita prèvia i que no obtenen resposta. Clar, que quan parlem de casos particulars és difícil de saber la magnitud, però a mi em sembla que s'hauria com d'auditar realment què és el que està passant i com s'ha de resoldre, perquè fent pedaços no es resol la situació. S'han de prendre mesures generals que ajudin a que tota la sanitat en si funcioni i també dignificar una mica els salaris.
Hi ha moltes coses a fer, i penseu una cosa, que no és només a Catalunya, que diumenge va començar per Madrid, sí. Que déu-n'hi-do la manifestació que hi va haver a Madrid.
I a Cantàbria fa...
I arreu, sí, efectivament. Vinga, Míriam.
A Cantàbria fa un temps ja que estan de vaga, no? I l'esforma que a Catalunya està a punt d'arribar i el de Madrid va ser multitudinari. El que hem de blindar no són els pressupostos, hem de blindar la sanitat pública en si, no? Amb tot aquest ventall que comentava la Lluïsa. I també l'atenció primària, és molt important als CAPs. O sigui, jo personalment aquesta setmana he estat a urgències perquè no he pogut tenir assistència al meu CAP, perquè era impossible, era inviable i no era tan greu com per haver d'anar a urgències, però és que no em podien atendre. Llavors, si tu... avances tota aquesta prevenció i a l'atenció primària, doncs no arriben a urgències. Tants casos que al final el que fan és embussar, no?, la part més complicada, que són les urgències, on hi ha la vida pendent d'un fil moltes vegades. Llavors, doncs, tots aquests pressupostos s'han d'anar a molts àmbits, però evidentment no és blindar un pressupost, és blindar tot l'àmbit de la sanitat pública.
Joan.
Bé, a veure, a Madrid han sortit al carrer 200.000 ciutadans protestant pel mal servei de la Seguretat Social. Han baixat del burro. A partir d'avui tindran tots els caps metge d'urgència. Catalunya no estem millor. Catalunya portem des de la pandèmia que no pots anar al cap perquè a primera has de demanar per telèfon que no te l'agafa ningú. Segon, hi ha una aplicació que diu La Meva Salut que la gent gran no la pot fer servir. Primer, perquè no tenen ordenador i segona, perquè no ho entenen. La gent gran està acostumada a trucar al cap i demanar hora del metge. Això no funciona. Les oficines de la Seguretat Social, hi ha un rètol a la porta que diu cita prèvia, no atenem a ningú. Però aquí què passa? Hi ha un senyor, clar, hi ha un senyor que va dir som els majors però no idiotes.
Sí, és veritat.
Referent al tema de la banca. Vale. Pues a la Seguretat Social, que és una cosa de tots nosaltres, passa exactament el mateix. No pot ser que tu vagis a l'oficina que hi ha a cada poble per qualsevol paper, per canviar alguna cosa, i no puguis entrar. Que llegeixes el rètol i te'n vas cap a casa i truques i al cap d'una setmana o dos tens cita prèvia. Però aquí què passa? Pues passa que estan faltos de personal.
Falta personal. Perquè, aquest és un aspecte molt important, eh? Perquè
el personal pobret està a la trinxera rebent bufetades dels jefes de dalt i dels usuaris. Ells no tenen la culpa. Ells estan rebent allà unes bronques. Jo, al cap, quan vaig, sempre hi ha senyors que foten unes bronques i clar, la infermera que està allà davant del mostrador no té cap culpa.
Víctima, aquesta persona.
Sí, és una víctima, clar. I els metges tenen, a millor, tenen 100 consultes al dia i això no pot ser.
No,
què vol dir això? Pues que vol dir que això no funciona per cap puesto.
Això vol dir que la repercussió serà sobre els pacients. És a dir, el servei queda afectat perquè no es podrà donar un bon servei i atenció, perquè en aquesta alerta ja estan avisant que precisament l'afectació ara encara no es nota, però que si la situació es manté la començarem a notar d'aquí poc.
Sí, senyora.
De totes maneres, jo crec que també hauríem d'aprendre una mica a l'ús de cada cosa i partint de la base de que falta personal, que és la base, vull dir, una de les... també és cert que com a ciutadans hauríem d'aprendre a utilitzar els serveis. Perquè quan vas a urgències, si tu vas a, no sé, a l'hora de... a mig matí, no hi ha tanta gent, a no ser que hi hagi un pic de grip o el que sigui. Però tu vas cap allà a les 6, les 7 de la tarda i allò comença a ser com passen i veiem, vamos a ver qué hay hoy aquí. I aleshores tu estàs allà esperant i clar, no pots evitar escoltar les converses. No, és que, miri, vinc perquè fa 7 o 8 dies que tinc una tos. Això és una urgència? Fa 7 o 8 dies que tinc una tos? Aleshores, a vegades... nosaltres mateixos fem que les coses no rodin bé. Si tu fas 7 o 8 dies que tens una tos, no és urgència. Aquí és on entraria allò de poder trucar i dir vull hora amb el metge.
Exacte.
I que el metge et pugui derivar en un parell o tres de dies. Em costa que alguns CAPs ja estan fent aquest sistema, que és fa 7 o 8 dies que tinc tos i aleshores et donen hora per la setmana següent i han obert com una mena d'urgències no urgents.
Amb cita.
Uh-huh. Però que no va tan enllà com el metge de capçalera, que sí que te'l programen al cap de 20 dies. Però també hi ha d'haver un bonus per part de l'usuari, perquè aleshores és quan col·lapsem La sanitat. A l'hora de sortir els nens de les escoles, vamos, és que allò és un migratori. Jo crec que també ens hauríem de, i una cosa no treu l'altra, eh? Però que hem d'aprendre a fer ús de les coses, com aquells, el senyor Joan deia, arribes allà i hi ha un cartell que diu no visitamos o visita amb cita prèvia. Bueno, però si tu no estàs bé, entres, i si estàs malament, segur que t'atendran. Vull dir, no ens faran fora de la sanitat. Ara, si és aquell recurrent que avui li fa mal un dit i demà li fa mal el genoll, doncs clar, hem d'aprendre que els metges no ens resolen les coses d'un dia per l'altre tampoc.
Val, ara us posaré un cas, eh? Parlant sí. del personal, i pot ser personal d'un centre d'assistència primària o pot ser personal d'un hospital, infermers, infermeres mateix. Han d'estar fent jornades dia sí, dia no, de 12 hores o més?
Quan aquestes
persones agafen vacances o acumulen una sèrie d'hores que han d'agafar-se dies, per què no se substitueix aquella persona en comptes de forçar una jornada extra llarga d'un altre company que està suplint les hores d'aquell altre professional? O sigui, a banda de l'organització, falten mans. Això està claríssim,
sí,
perquè
sí,
és impossible...
No poden fer aquestes jornades de 16 no. hores. Jo tinc algunes amigues que són infermeres i dius, mare meva, però com estàs viva avui, no? I a més amb una tensió a la UCI, a urgències, i dius, com pots estar 16 hores si depèn de la teva coherència mental i del teu, no?, d'estar il·luminat en aquell moment per poder prendre la decisió correcta i portes sense dormir vés a saber quan. No sé fins a quin punt això és beneficiari, no?, ni per ells i elles ni pels pacients.
Bueno, i vull intervindre un moment. A l'Hospital de la Vall d'Hebron estan contratant infermeres de Andalusia i les contraten per un mes, dos mesos i tres mesos. Per què? Per què això? Per què tenim aquestes infermeres pendents del contracte a final de mes?
Però i quan s'acaben aquests contractes, que vull dir, que hem fet un pedaç, hem fet un pedaç, no?
Sí, han fet un pedaç, les noies pleguen, et tornen aquí a mitja setmana, però bueno, però això què és? Com volem que aquest personal es atengui amb alegria i amb professionalitat? Com volem?
Però i això, d'on surt aquesta informació? La sabem del cert que és així?
Sí, no la puc dir perquè tinc un familiar empleat allà.
Ja.
Però sí, sí.
A vegades...
No pot ser que et contratin per un mes i per dos mesos. No pot ser.
Això és cert, també.
A la gent els hem de donar seguretat amb la feina.
Clar, i...
Són uns contractes molt precaris.
De fet, els metges i les infermeres són vocacionals.
Però també van esgotats, eh?
Exacte.
I poden tenir molta vocació.
I tinc família i amics directes que ho són i realment, pues, ho dic perquè els ineix de la passió. El que no pot ser és que realment estiguin fent aquests horaris i ni abans ni ara. Vull dir, és un col·lectiu que està... Però jo també crec que ara no em surt la paraula, però li hem deixat de donar valor a la medicina. Jo recordo que abans, semblaré molt vella, però la meva mare, el metge i el mestre...
Eren sagrats.
Sí.
Aleshores, ara ni el metge ni el mestre...
Li portaves per Nadal un pollastre o un conill.
Bueno.
Sí. Això ja fa més temps, eh?
Ara potser també acabarem així, portant un pollastre. Però realment era una cosa com unes figures sagrades. I avui en dia hem perdut una mica la vergonya, hem perdut les formes,
el respecte.
Ara m'has ajudat, gràcies, Carme. Hem perdut el respecte a moltes coses i la gent parla al metge com si fos, no sé, el veí del costat. Jo crec que el respecte a les persones és molt important. Hi ha un col·lectiu que ens està ajudant a tenir salut i a salvar-nos la vida encara més. Vull dir...
Sí, però està molt, molt cremat, eh?
I tant, pobres, com han d'estar cremats.
Les ambulàncies...
Una pregunta,
espereu, sí, no ens trepitgem. No ens trepitgem, veure, perquè si no, no ens entenem. Sí. Joan, i després Míriam. Sí.
Per què no convoquen oposicions a infermera i a metges? Doncs pues portem quasi 3 anys que no s'han convocat. I tot aquest personal és interí i amb poca seguretat. Per què no es convoquen les convocatòries? Això no ho sap ningú.
Però convocatòries no. Aquí res de quedar-se perquè ja he aprovat.
No, senyora. A l'administració s'entra per places i per convocatòries.
Sí.
Les metges i infermeres són funcionaris.
Sí, seran funcionaris, però bueno, aquí entraríem en un altre debat, eh?
Clar, exacte.
Aproves i després ja et quedes a la plaça i ala, aquí me duermo. No, has de demostrar la teva vàlua.
No.
Home, la formació permanent hauria de ser obligatòria.
Hombre, i tant.
Vinga,
com a metges, no?
Míriam.
Que és l'altre àmbit. Doncs bé, que comentava abans que ens estem pensant com molt amb les figures de metge i infermera, però que hi ha altres àmbits dins de la sanitat pública, sí. Com per exemple les ambulàncies, que estan saturadíssimes. Ahir feien un programa, ara no recordo quin, a TV3, no, que comentaven fins a 14 hores d'espera en ambulàncies de no urgència. És a dir, quan, per exemple, una persona gran l'han de tornar a casa perquè no té cap... o a la residència, doncs potser a la nit ja podia marxar a casa i fins a l'endemà al migdia no la venien a buscar. Que dius, d'acord, no és urgent, però... home, està ocupant un llit que podria ser per una altra persona, que si aquella ambulància funcionés, aquell llit estaria lliure per una altra persona que el necessités i no hagués d'estar un passadís, com moltes vegades passa.
És veritat.
Sí, és veritat, hi hauria veritat. Altres tantes especialitats que també es veuen afectats perquè sí. O bé no es valora ben bé la seva feina i en les condicions en què estan...
El personal de neteja va quedar claríssim durant el Covid el tracte, no?, que es feia cap a ella.
Reclamaven, sí.
Sí, els dies aquest de festa o l'extra aquest que els hi donaven no el van rebre. Quan eren les persones que estaven justament a més directes, no?, amb el que eren els residus. I bé, doncs, després d'una època de tant malestar i tanta pressió, doncs acaba, entre cometes, perquè això no ha acabat, no?
No, això no ha acabat.
I es troben amb que seguim amb les retallades, que no hi ha cap valor cap a la seva tasca, no? I que, a més, estem començant a inventar coses estranyes, com a Madrid els centres aquests que són urgències no hospitalàries o no que sigui una història, que està sent un caos espectacular, no?
Ja.
La senyora Ayuso cada dia...
Bueno, un moment.
Posa una medalla.
Madrid és una altra història, no?
Sí, és que...
Arreglem-ho a casa nostra.
Semblarà als Estats Units allò d'aquí poc. Hauràs d'estalviar allà per si tens un refredat, perquè...
Vinga, canviem de tema i a l'espera que això comenci a trobar solucions. Ja sabem que de cop no s'arreglarà tot, però com a mínim que s'hi posin i que hi hagi un interès per solucionar aquests aspectes i aquesta situació de la sanitat pública. El futbol us agrada?
No gaire.
Sí, molt, sí. A mi sí.
A tu, Joan, sí. A la Míriam?
L'esport en si sí, però com deien, odio eterno al futbol moderno. O sigui, l'esport sí, el que comporta com el circ, ara parlarem, no.
Val. Ho dic perquè aquest diumenge comença el Mundial de Qatar, un Mundial que ha rebut moltes crítiques, ja engega en polèmica abans de començar, abans que es faci la jornada inaugural, i doncs amb moltes opinions que deixen ben fi aquest règim qatarià, que sembla que s'ha pagat un gran espot publicitari, no?, per blanquejar el que és, precisament.
Oh, i tant. Jo vull denunciar una cosa. Quan han cobrat els gerifaldes de les nacions per aprovar i anar a fer el Mundial a Qatar?
No ho sabem, però, clar, però, aquí tothom ha posat la mà.
Però han cobrat, i molt. I ja, si comencem ja per aquí, clar, anem a parar allà a una nació que és més petita que Catalunya, que són uns tirants i, escolta'm, allà fan i desfan quatre gerifaldes, com és possible que tots aquests jefes de les federacions internacionals hagin aprovat anar a Qatar? Quan han cobrat?
Jo, us emplaço a que mireu, si sou usuaris d'Instagram, mireu una Instagramer, que és una gallega, que es diu Olivia H, que és molt divertida, té el cabell blanc i cada dia fa com un acudit sobre actualitat o sobre temes així una mica punyents i sempre ric molt amb ella. I ha fet un d'aquest de Qatar. I aleshores, no us l'explicaré perquè prefereixo que el mireu. Però al final deia... Muy bien, todos...
Volia fer una imitació.
Però no m'ha sortit, millor que no la faci. Al final diu, vamos a boicotearlo nosotros. O sea, los futbolistas son los que van a ir y ojalá, pobres que no llegaran a final de mes. Va arrasagant les culpes i al final diu, ¿sabes cómo lo puedes resolver? No veas tú el Mundial. I aquest seria.
I aquest és el dilema. Aquest és el dilema.
Per què?
Perquè tu pots estar molt en contra del que està passant allà, pots defensar tots els drets humans que vulguis, però a l'hora de la veritat, quan comenci a rodar la pilota i comencis a veure que s'enfronta aquest amb l'altre, i si no comprovarem les audiències. A veure què passa.
És molt greu, o sigui, un mundial on a més, vull dir, s'ha comprovat que han mort gairebé 7.000 persones en la construcció i l'habilitació de tots els espais, on estan pagant, bueno, és que dubto i tot que ho paguin a persones per fer-se passar per les aficions dels altres països. Jo avui, parlant d'Instagram, he vist un vídeo avui espectacular, no, que diuen, ja han llegado las aficiones de España y Argentina.
Ah.
I, ostres, tu, el Manuel del Bombo, saps? Com ha canviat.
Dius?
Perquè semblava el que està fent, no sé, saps? O sigui, bueno, no sé. I a més tothom, es dic, ostres, les dones no, a cap li agrada el futbol. Eren tot persones del propi país, disfressades i amb banderes, i fent, doncs, lo, i dius, però a quin nivell hem arribat de patriotisme d'acceptar? Per començar, que ja no s'hauria d'haver acceptat ni d'haver arribat a començar la construcció de res a un país on és il·legal ser homosexual, on no parlem ja dels drets de les dones perquè plorem, vull dir, ja comencem d'arrel, o sigui... és que no té cap sentit.
És una farsa, és
un circ, no? I no sé ja ni què opinar, perquè, bueno, si ho tinc molt clar, no? Però que és que ningú hauria de...
Clar, ni la, no ho mirem.
Ni estar a la notícia.
Impossible. No,
ja
això és impossible.
Si s'han comprat
no
els drets.
Home.
Sí, però els aficionats ho mirarem.
A part
que teniu raó. Sí, teniu molta raó. Però ho mirarem.
S'ha de separar l'artista de l'obra. No s'ha de separar. Si aquest artista és un violador d'infants, doncs serà un violador d'infants. Doncs igual.
Clar.
El futbol, o sigui, com que no s'ha de separar? Sí, mai s'ha de separar coses tan greus una de l'altra. O sigui, jo si era molt fan de... M'ho invento, del Woody Allen, i després m'assabento de la història, doncs deixo de ser-ho automàticament.
Sí.
I no li dono bola a aquesta persona.
Sí.
I penso el mateix amb el futbol o amb el que sigui.
Jo estic d'acord amb tu, Míriam. S'ha de ser coherent. I si per molt que t'agradi el futbol, te'n vas a veure el del teu poble. Te'n vas a veure el Sanko i animar-lo, i s'ha acabat. Així sí que es resoldrien les coses. Així sí que es resoldrien, quan realment anem tots en massa i ens queixem, quan és una qüestió de drets humans.
El capital ve de nosaltres, a poc a poc, i se'l mengen tot ells. Vull dir, si tothom es negués, doncs així... Que sí que és impossible, sí, ja ho sé.
Clar.
Visc en una utopia.
Però mira, ho podem dir, oi?
Sí.
Ho podem dir. I si algú...
De moment, aquí som lliures de fer-ho. Com seguim fent mundials a Qatar, d'aquí uns anys potser no ho sabem.
Puc fer un incís?
Sí, tant. A veure, espera.
A veure, puc fer un incís?
Vinga.
Ara, actualment, hi ha 30.000 ciutadans reunits a Egipte per discutir el pla climàtic. 30.000
amb
hotels de 5 estrelles i dinant com a bojos. Bé,
és que igual,
avui han dit que no han arribat a cap acord.
Vosaltres no... Sí. Però o tenen fills estrelles per a tots. Clar.
És que, Joan, una cosa no treu l'altra. A veure, com podríem boicotejar aquesta gent? A mi no se m'acut com parar el trànsit aeri, perquè aquest seria una bona manera de parar, no?
400 avions han anat cap allà.
És una vergonya.
No tenim força per impedir-ho.
Sí que tenim força. Començant per petites coses.
El futbol tampoc podem impedir que la gent vegi la tele.
Vagi amb bicicleta.
Sí, va.
Exacte. I aquí
homes amb gent privat han anat a decidir que jo vagi amb bici.
Aquí està, ja veurem aquí està.
Si vaig amb bici.
Sí, però aquests 30.000 que han estat 10 dies a Egipte vivint a Motel Cinc Estrelles, s'ho han passat bomba.
Bueno, pues em sembla igual de malament igual, que l'altre. Vull dir, és que perquè uns facin una cosa no vol dir que els altres l'hagin de fer d'una altra manera. Jo, si el tema que ens convoca la Carme la propera setmana és lo d'Egipte, tornarem a parlar i a dir, però una cosa no treu l'altra. Lo del Mundial de Qatar sí que ho podem boicotejar i sí que podríem...
No podem boicotejar. Tu deixaràs de veure el futbol.
Sí.
Jo no.
I ets lliure de fer-ho, òbviament. Cadascú pot fer, mirar el que vulgui. Però si tots féssim l'efecto apagón, quan ha de ser, és com... Escolta'm, aleshores sí que és una queixa comuna.
Sí, tens molta raó, però això és una utopia.
Ja, veus? Com que les utopies és el que no ens dona de menjar, pues, aquí
però,
estem.
Però serveixen per caminar i per avançar.
Aquí està. I alguna cosa sempre queda. Perquè jo sé, per exemple, que els meus fills no miraran el futbol. Primer perquè ja no són gaire futboleros. Però ja sabem tota la cosa que hi ha darrere, i aquesta és la meva esperança, que les noves generacions siguin més justes i coherents amb el que pensen i el que fan i el que diuen.
Sí, sí.
I el que diuen. I no, no ho dic per tu, Joan, Déu me'n guarda de...
És molt general, això.
És una cosa general.
Sí, tens molta raó.
Veurem les audiències,
Sí.
Perquè aquí les televisions, els mitjans de comunicació han pagat per tenir els drets per poder oferir els partits. I veurem el resultat.
Clar.
Això és igual que quan parlem dels bancs, no? Que algú diu, doncs hi anem tots. I traiem els diners.
Impossible.
Sí, ningú us traurà, no.
Apaga la llum a no sé quina hora.
Aquí tothom fa bullir l'olla.
Sí, està clar.
La premsa, les televisions, la publicitat, tothom fa bullir l'olla.
Doncs vinga, que la posin ja al foc, que arriba Nadal i necessitem una bona cardolla. Vinga, Joan, Míriam, Lluïsa, que tingueu bon cap de setmana.
Bona tarda.
Bon cap de setmana.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Nosaltres vam iniciar aquest camí, vam tirar endavant Cultura en Causa, i jo crec que estem en un gran moment en el qual molts més festivals començaran a sumar-se i començaran d'alguna forma a entendre que l'esperança és aquesta eina que necessita el món de la cultura per poder canviar aquesta relació tan injusta, tan insostenible, tan insolidària que tenim amb el món.
Tothom que té un projecte musical té l'oportunitat de pujar a un escenari professional, no? I mostrar això que fa. O molts cops és la primera vegada que es pugen a un escenari i Déu-n'hi-do quin escenari, no?
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis. Entra a Ràdio a la Carta i fes-ho. Al pratradio.com.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small.
Mama, look up a mountain.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Mountain. Papa, look up the sky. I'm going.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. L'Associació Espanyola contra la Mort Sobtada és una de les entitats que organitzen durant el dia d'avui a Madrid el 7è Congrés Nacional. És una jornada que compta amb una nodrida representació d'especialistes del món de l'esport i la cardiologia per debatre al voltant dels riscos que hi ha a partir dels 40 anys, però també de la importància en la formació a nivell escolar, especialment en reanimació cardiopulmonar. Això destaca el president de l'entitat pretenca, José Durán.
Por eso en este congreso es tan importante el que se empiecen a cardioproteger los colegios, que todos los colegios tengan las mismas posibilidades, no como ahora, que hay, pues, como esto se trasladó a las comunidades autónomas, pues hay algunas que están muy avanzadas y otras pues realmente no se ha hecho nada a nivel de colegios. También queremos que los niños, a través de los profesores, pues sepan lo mínimo en este tema, a nivel ya de primaria, secundaria, ya se les puede dar algunos consejos, y sobre todo que aprendan lo que es el 112, llamar a los servicios de urgencias, cómo saber si una persona en su entorno, en su familia